Xarxa, ràdios, comunitàries, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
I got a call from my baby, said she fed her with me.
Bueno, séptima temporada de Gigantes y Molinos.
Sí, yo en la sexta casi no he estado, pero bueno, me alegro mucho de haber vuelto.
Siete temporadas, ¿eh? Pues damos inicio a una nueva temporada con muchas novedades que no sabemos cuáles serán.
No lo sabemos.
No lo sabemos, pero seguro que serán muchas.
Seguro.
Lo que está claro es que la entrevista de hoy, el inicio de temporada, es
está muy bien.
Maravilloso para mí, o sea, es...
Para ti, para...
Yo hablo de...
A nivel general, claro. Pues, pues oye, vamos a ello. Venga, pues en el primer programa de Gigantes y Molinos entrevistamos a Luara Mateo, que es una payasa de Payasos Sin Fronteras. ¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo estamos?
¿Y vosotros?
Pues bien, aquí...
Bien.
Estén bien. Nada, te voy a dejar con Víctor y con Jaume, que son las personas que te harán la entrevista, y pues vosotros mismos, pues aquí por aquí estaremos.
Muy
bien. Escolta'm, Luara, jo em dic Jaume Fontova.
Jo sóc el Víctor.
I, bueno, jo et parlaré en català. El Víctor no sé si et parlarà en català o en castellà.
Perquè... Vale. I vosaltres què preferiu que parli jo? Teniu molts... Potser en castellà ens entén més gent o com voleu fer-ho?
El que vulguis.
Tu mateixa.
Això és lliure, som una mica narcos.
D'acord. Súper.
Empieces tu?
El primer que et volia preguntar és com va néixer Payasos Sin Fronteres?
Doncs això va sorgir d'una idea d'uns nens. Hi havia com... tot ve d'una història d'un senyor que no tenia ganes de fer el servei militar quan encara hi era i... se'n va anar a fer una d'aquestes feines alternatives, diguem, que se'n va anar a fer de professor en un camp de refugiats de l'ex-Iugoslàvia, a Belize. I allà tenien aquest, el que és els avantpassats d'internet i estaven en comunicacions amb diferents escoles del món. I un bon dia un nen va enviar una carta explicant doncs, les dureses de ser un nen refugiat que li havia matat el pare, una història molt colpidora que va arribar a molts nens del món, però també als nens de l'escola Projecte de Barcelona, que estaven molt bueno, molt colpits i mai havien sentit a parlar, no?, des de la perspectiva d'un nen al que era la guerra i això, i se'ls va acudir de fer una festa per la pau. Llavors, a totes les ciutats es va fer una festa, però volien que la festa també els hi arribés als nens del camp de refugiats i se'ls hi va acudir d'enviar-hi un pallasso, el pallasso que a ells els hi agradava, que era en Tortell. I arrel de la meva tieta, que treballava en aquesta escola, el van trucar per Nadal i li van preguntar si ell estaria disposat a anar a fer una funció en un camp de refugiats a Iugoslàvia, i ell d'entrada es va negar com dient això està molt lluny, estan en guerra, i diu sí, ja ho sabem, hem calculat els quilòmetres, et paguem la benzina, si pots, vés a... I ho van fer i van veure que era un canvi del paradigma, no?, de la realitat dels camps, perquè allà normalment la gent estava com molt separada en bandos, havien de fer diferents torns per menjar perquè la gent no es creués, perquè hi havia conflicte, i després de l'espectacle ja només la junta, no? Ja podien fer torns mixtes i hi havia molta més tolerància. I clar, al veure que funcionava, quan van tornar els pallassos cap aquí, van parlar-ne amb els companys, de seguida es va sumar gent que també va començar a recollir diners, i mica en mica, és com que va ser... molt natural. Tot això us ho explico, però jo no hi era.
Bueno, no.
Però... Jo vaig arribar més tard, però aquesta és la història, que és bonic perquè neix dels mateixos nens, no? És una organització dels nens que ve des d'una idea, un somni d'uns nens.
Clar, total.
¿Os enfocáis al público infantil o a uno más de general?
Siempre decimos que la organización es propiedad de los niñas y niña, y niños y niñas afectados por las guerras o desastres naturales.
Claro, pero
de base, que la familia se vea beneficiada y en como como un daño colateral, digamos, todo el conflicto, pero estamos a disposición de los niños, que al final todo adulto tiene un niño interior y cuando el emocional está bien, cuando tú ves a los pequeños de casa que están bien, estás bien, es una cadena, ¿no?
De acuerdo.
Bueno, yo, tú no te he visto, pero he visto al teu pare, al Tortell, i m'agradaria preguntar-te de quines fonts beveu, perquè a mi el clown clàssic em sona molt a Charlie Rivel i de més, no?
Clar, és que jo vaig arribar personalment, ho he mamat a casa i per casa han passat molts pallassos diferents. Els meus pares sí que són potser més clàssics, però en els seus moments eren molt contemporanis, perquè van redefinir el pallasso, la seva generació, no només els meus pares, però per mi Django Edwards també va ser un referent molt important i amic de la casa, llavors l'he viscut també com a persona, que no és només l'art de l'artista, i així et podria dir, doncs, el Chaco Bacci, el Leo Bassi, i per mi som tots pallassos contemporanis, gent. Ara, per mi els meus referents són els meus pares, són amb qui he compartit escenari i d'alguna manera a mi em surt molt natural. No sóc una d'aquestes persones que es coneix tota la història del circ perquè és superforofo. Jo, per mi, el pallasso, el circ, el visc d'una manera molt terrenal, molt de l'aquí i l'ara, no tant d'estudiar el passat, però...
Claro,
però
el teu dia
meu pare,
dia.
En canvi, sí que et podria parlar doncs, de Dimitri, de Grock, de tota la saga anterior a ell, que amb ell el va inspirar i és el que ell
Val,
com sí, venerava, sí. No?
Què és per a ti el clown?
Bueno, esto que estaba diciendo un poco de que para mí es como una forma de ver las cosas, de afrontar la vida, una energía ya de por sí, no es tanto un querer, ¿no? Esta versión como que también es del ser amado, de que al final un payaso a través de los sentimientos y de las emociones trata de abrir las cajitas de los corazones de la gente que le está mirando, por lo tanto trata del amor también, pero hay un tema como más de que es una predisposición, una energía, un sentimiento de ir por la vida, un poco.
Bueno, ¿com funcioneu? ¿Com munteu el show? Vull dir, té un guió? Feu alguna cosa de guió o és tot improvisat sobre el terreny?
No, depèn. És diferent un espectacle que fem quan estem d'expedició, que portem els números que ja sabem que funcionaran amb diferents públics perquè pràcticament no tenen paraula i són com coses molt essencials, no? Si tu veus una persona fent malabars, no l'entendràs, no? El joc, sense parlar la mateixa llengua que aquella persona. En canvi, aquí al Montseny, quan fem els espectacles aquests, el nostre plat fort del diumenge, fem pallasso i circ, no? I són els números espectaculars barrejats amb la comicitat i la part del pallasso, que al final nosaltres som un circ de pallassos. Tots els artistes els portem de fora, però la família que estem al capdavant som tots pallassos. Llavors sí que hi ha molta més poesia, hi ha molta més retòrica d'intentar... Normalment, amb la música, la natura i el circ, i busquem fer barreges amb aquests elements.
Entesos, vull dir, entenc que més que res és improvisat, és una feina d'acord.
és això, el d'aquests dels caps de setmana a fer massajos i hi ha tota una idea i així, en canvi els altres no diria improvisat. Nosaltres, el pallasso té una part d'improvisació des del tu i llavors estàs amb el públic i és diferent i així, però sempre hi ha una base, una tècnica a sota que et sosté, que és aquella que et manté el ritme, que tu pots deixar-te anar en un moment, però sempre saps d'on vens i cap on vas, no? Quin és el... Aquí puc fer una improvisació petita, però sé que haig d'acabar posant-me la jaqueta per anar al pas següent, no? I sempre, de per si, sempre hi ha un marc que ho agafa tot.
¿Dónde está la frontera entre la risa y el llanto?
Uy, es muy pequeña. Es muy pequeña, porque al final es la emoción, ¿no? Es el contacto. Para mí es esto, lo que os decía de qué es el clown, para mí es esa sinceridad con uno mismo. Que al final, cuando tú estás riendo, no, como aunque sea como payaso, igual lo estás extrapolando un poco, ¿no? Lo estás... Para que suba más de lo que subiría, pues si no estás en tanto con la nariz puesta y en un escenario. Pero hay un motor, y ese motor es, por lo menos en mi caso y en lo que he visto de los payasos que tengo a mi alrededor, es una arma un poco de doble filo, porque la capacidad que tienes para reír también es un poco la capacidad que tienes para irte para abajo cuando a veces la vida te tira para abajo.
Heu treballat amb zones de refugiats i amb zones de guerra. I què és fer riure amb una zona de guerra? Com es menja això de fer riure en una zona de guerra? Heu actuat algun cop a prop de les bombes, del soroll de la guerra en si?
Jo sempre he anat a llocs molt protegits. Em refereixo, per exemple, al Líban, que sí, hi havia una possibilitat, però mai ha caigut una bomba o hi ha hagut una explosió, com a molt he sentit algun tiroteig de lluny. Ai, jo no. En Jaume, el meu pare, sí. Ell ha estat avís. Perquè, clar, al principi no estava tan... Ara, quan enviem els artistes, hi ha unes mínimes de que ens han de poder, d'alguna manera, protegir. Sempre treballant amb gent que està en el terreny. Llavors són ells els que ens diuen, mira, us allotjareu aquí, si de cas anem en aquesta zona més complicada, doncs hi anem, però després sortim per dormir. Anem en un moment que sabem que en aquesta hora del dia tal, no sé què. Vull dir, està tot com molt, molt mil·limetrat, però als inicis no era així.
Com us sentís al fer una activitat tan gratificante?
Doncs et sents bé. No sé, jo hi vaig anar per primer cop amb 17 anys i la veritat és que quan vaig arribar, després de l'expedició, tenia molt clar que volia tornar, perquè per primer cop a la meva vida sentia que tenia un sentit, no? Que al final aquí fas de pallasso i sí, que la gent riu, tal, però no et sents com... imprescindible, per dir-ho així. I allà sí que notes que marca una diferència. Mm-hmm. Perquè són nanos que no tenen... O sigui, per ells les seves joguines és la sorra i alguna porqueria que troben, però no són nanos que tinguin coses pensades per ells. Yeah. No són nanos que se'ls estigui permetent tenir una infància com qualsevol nen es mereix. Llavors, quan estàs allà i passa això... El seu agraïment és tal, i tothom, tots els artistes podem explicar anècdotes de nens que passen històries i se't queden gravades al cor. Llavors, quan tornes, dius, no, és que... Vale? O sigui, aquí hem de fer la feina, no? Al final, l'altre és una feina solidària i, per tant, has de tenir aquí el teu vincle, la teva feina i tot per tirar endavant, però on realment sents que la teva vida està marcant, que tu estàs aportant, no? Un granet de sorra a realment fer aquest món una mica millor, és allà.
Amb tants jocs que heu anat i tantes zones, haureu tingut alguns problemes? Us han fet fora d'algun lloc?
No, a mi no. És que, clar, no puc parlar en nom de tothom. Sí que han passen coses, perquè en els moments de conflicte la gent està tensa i és molt més fàcil la malinterpretació, o també s'ha de vigilar molt amb els gags, no? Amb això que us deia del número, que sigui internacional, però a més que si és gamberro o així, s'ha de mirar que no falti el respecte de les creences del lloc on vas a visitar,
clar,
perquè
la cultura,
al final, no? Sí, tu no pots... S'ha d'anar amb compte. Llavors, en aquest sentit sí que hi ha anècdotes antigues que tampoc, vull dir, tampoc us en podria explicar cap amb molt de detall perquè no són de gent propera a mi, però que sí, que ha passat. Llavors aquestes coses també se n'aprèn i avui en dia també amb això anem molt amb compte perquè no tot s'hi val, saps? S'ha d'anar amb peus de plom i protegir molt la verdadera missió. Més enllà de fer una crítica política o tal, nosaltres anem per a treballar pels nens i la resta... ¿Saps?
Vale.
No.
¿Vosotros hacéis reír o enseñáis también a reír?
No, hacemos reír. Y además cada uno tiene mucho su escuela, bueno, su escuela, su modo de llegar a ellos desde lugares muy distintos. No enseñamos a los demás, digamos. Somos todos profesionales.
Vale. Escolta'm, quan actueu, tenint en compte les circumstàncies, quantes llàgrimes us teniu que empassar?
Bueno, depèn de com estiguis aquell dia, també. Hi ha dies que estàs més a tope i dius, venga, tota aquesta energia la pots capgirar més, saps? I la fas servir en lo positiu, perquè al final tot és energia i com que està tot tan a propet, té la seva cosa, però és fàcil donar-li la volta i fer que giri en l'altra direcció, saps? Però també hi ha dies de no, hi ha dies que et passa alguna cosa. Bueno, jo tinc bastantes fotos de tornant a la furgoneta després d'un bolo, perquè al final acabes d'actuar i tu te n'has d'anar, i la gent vol que et quedis allà amb ells i volen portar-te a casa seva i et volen regalar l'única cosa que tenen, i saps com hi ha un agraïment brutal que et volca just després de l'espectacle... I tu el que has de fer és, me'n vaig.
Bueno,
moment de la furgo és un moment de descompressió on realment pots expressar el que estàs sentint i allà sí que jo foto unes bones plorades.
Justament el que dèiem abans, no? La frontera aquesta entre el llanto i la risa, no? Com
exacte.
Que comentaves.
Vale. I ja per acabar, alguna anècdota?
Doncs... Bueno, a veure, deixeu-me pensar perquè així com de cop...
Sí, bona, t'hauríem de revisar.
O que com...
No, bona, per acabar així algo bien.
Doncs... No ho sé.
No passa nada.
Em ve al cap un dia que estàvem en un camp de refugiats al Líban...
Sí.
I allà, clar, al fer tot tendes i així, no hi ha tampoc una plaça com a tal, però en un lloc d'encreuament ens vam posar, era una plaça com... O sigui, hi havia bastant d'espai, vam fer una rodona molt grossa de gent, i mentre estàvem actuant...
Sí.
Vam veure passar una senyora gran amb una màquina de cosir a com carregant-la, però molt gran. Però la senyora tenia com a mínim 75 anys. I a més, us haig de dir que quan és gent de color em costa dir les edats, no? Sobretot quan és gent llunyana, tal. Sí. I no sabria dir ben bé. Però era una senyora molt gran que va passar per allà i ja tots ens hi vam fixar. I al cap d'una estona, clar, nosaltres anàvem fent l'espectacle, i va tornar a venir d'un altre lloc, seguia carregant la màquina de cosir i ens va, es va com, d'alguna manera, agenollar enmig de la pista,
sí,
i ens va entregar un bitllet.
Vale.
I era com, no, senyora, no, no, vostè no ens ha de pagar per venir aquí, saps? I també, clar, no, no tens la... el do de la paraula per poder-t'hi entendre, però era com que... moltes gràcies, però no. I ella va insistir, i tu els hi has d'agafar els diners, encara que per tu aquells diners no et canviïn res a la vida, i en canvi per ella podries, saps? És molt important, perquè si no, no t'ho donaria. Tu l'has d'agafar perquè és el seu agraïment i és la seva voluntat. I aquella senyora no es volia moure d'allà si no li agafaves els allòncits. I a més la veies patir perquè anava supercarregada. I tot això, aquest viatge se l'havia fet tot això amb una màquina de cosir a l'esquena. O sigui, que era com subrealista, però a la vegada és com molt bonic de...
de veure l'agraïment,
no? Aquesta realitat, de que aquest agraïment tan bèstia supera... no sé,
sí,
super,
sí.
No hi ha res semblant que pugui dir-vos d'aquesta sensació de deixar el públic d'aquesta manera. Aquí això no passa, són coses com molt màgiques.
Doncs, Luara, moltíssimes gràcies per explicar-nos què és el que hacéis en Payasos Sin Fronteres i per hablar-nos, no, d'esta màgia, d'estas emociones i de... y de, pues, de esa faena que hacéis, ¿no?, día a día. Y nada, pues eso, que muchas gracias por estar en Gigantes.
Escolta'm, dir-te només que jo em sento molt orgullós, molt content d'haver-te fet l'entrevista, d'haver participat, i que tinc clar que si la reencarnació existeix, jo vull ser un Payaso Sin Fronteres.
Mai és tard.
Pues moltes gràcies, que vagi
gràcies.
Molt bé.
Molt bé.
A tu.
Adéu.
Fins aviat,
adéu.
Ha estado muy bien la entrevista a Gigante, hay Gigantes, ¿eh? Gigantes y Molinos, iba a decir, a Payasos Sin Fronteras, a Luara, y de aquí encadenamos a
Don Miguel,
a Superman.
A Superman, ¿eh? Miguel, ¿estás preparado?
Sí.
Pues venga.
Voy a hablar de las películas de Superman. Superman como personaje apareció en abril de 1938. Fue el primer personaje constituido como superpoderoso y de otro planeta. En 1978 se hizo la película Superman, protagonizada por Christopher Reeve y su némesis de Jane Hammond en el papel de Lex Luthor. En la identidad secreta de Superman es la de Clark Kent, haciendo de periodista en el Daily Planet con Lois Lane, a las órdenes de Perry White. En el papel de Superman de Krypton, en el planeta original de Superman, estaba Marlon Brando, que hacía de padre, en la que descubre que el planeta se desintegra y que va a deshacerse. En la primera película, Lex Luthor quiere amasar una gran fortuna a través de una gran catástrofe, y Superman lo evitará para que no triunfe.
Hostia, la canción.
En la segunda película, tres personajes del planeta Krypton. Llegan a la Tierra después de que haya una explosión nuclear en el espacio para apoderarse de esta y acabar con Superman. Pero... Christopher Reeve, en el papel de Superman, lucha contra ellos y al final, después de muchos trajines, consigue evitarlo. En la tercera, Richard Pryor hace el papel de genio de computadoras
para y consigue crear una computadora capaz de enfrentarse a Superman, pero que al final no lo, es derrotada. En la cuarta película, Lex Luthor crea por ingeniería genética el reverso de Superman, un ser que tiene el mismo poder de Superman, pero cuando le falta la luz del sol, se queda inmóvil y se apaga y se congela. Y este personaje lucha contra Superman para poderse apoderar del planeta, pero no lo consigue. Christopher Reeve solo hizo 4 películas de Superman y algunas más que no tienen nada que ver, porque montando a caballo se cayó y se dislocó la cabeza, quedando inválido de cuello para abajo. Se hicieron 3 películas más de Superman con otros 3 actores. La primera, El Hombre de Acero, en que el grupo rebelde anteriormente mencionado, con otras personas, luchó contra Superman para apoderarse del planeta, pero no lo consigue tampoco.
Muy mala esta, ¿eh?
Sí, muy mala.
Muy mala, ¿eh? Zack Snyder, director, muy malo, ¿eh? Aquí.
Sí. Luego está Superman Returns, en que Lex Luthor crea una aberración de la naturaleza que se enfrenta a Superman y lucha contra él. Y en la última aparece el perro de Superman, Krypto.
Brutal.
Con superpoderes. Y aparece, y hay una aparición así espontánea de Supergirl, la prima de Superman, y con otros personajes del mundo de DC.
Es verdad, la prima de Superman que sale borracha en medio de la película, ¿verdad? Al final.
Sí.
Sale con una y el perro es de ella. Ahora hemos spoileado aquí a medio...
Sí, sí. ¿Lo mata la kriptonita también al perro?
No, el perro no. No,
no, el perro no lo mata, no lo matan. Lo torturan, hacen ver que lo torturan, ah, pero sí. Esto es película.
Es verdad.
En el mundo de Superman, esta película, aparecen personajes de Linterna Verde, Hawkwalk y otro más, que luchan a favor de Superman. Y hasta aquí las películas de Superman. ¿Alguna pregunta?
Buen resumen, ¿eh? ¿Tú sabes por qué era calvo el Lex Luthor?
Pues dicen que la falta de pelo hacía más bien, era identificativo de maldad.
Ah, los calvos son malos, ¿eh?
Era muy inteligente.
Era inteligente, ¿eh?
No tenía ni un pelo
de tonto.
De tonto.
Pero la falta de pelo era la falta de bondad.
Falta de pelo, falta de humanidad, ¿eh? Sí. Menuda relación hicieron, ¿eh? Qué cabrones los guionistas.
Ya.
¿Has visto Superman?
Pues sí, pero no me acuerdo.
Es que hace... Claro. Yo hace poco vi un documental bastante interesante que era el opening del Festival Inclus, de cinema y discapacidad, que era una película, han hecho un documental sobre Superman bastante interesante, que es justo todo el proceso que pasa el Christopher Reeves después del accidente de caballo. Y lo juntan con la amistad con el Robbie Williams.
Sí.
Que eran muy colegas porque
hacían
teatro juntos. Y está bastante interesante.
Se suicidó Robin Williams por la muerte de Christopher Reeve.
Sí, enlazan también todo el tema del suicidio del correcto. Sí, 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 sí.
¿Con la moto?
Con el caballo. Tuvo un accidente con un caballo, haciendo hípica.
¿El Christopher Reeve?
Sí.
Pero el Robbie Williams se suicidó. ¿Cómo?
Pues no sé. No sé. Él tenía una enfermedad degenerativa, que es la misma creo que sufre Bruce Willis, y pues decidió quitarse la vida. Y entonces lo vincularon mucho al sufrimiento por la pérdida de su colega, que sale también, hablan en la película. Está muy interesante, ¿eh? Si la queréis ver, está en HBO, me parece.
Sí.
Justo ese canal no lo tengo.
Lástima.
Me cambiaré de empresa, a ver.
Puedes cambiarte, sí, pero no podemos aquí dar datos publicitarios.
Ya lo sé. Por eso lo digo fuera del micrófono.
Si decimos Movistar, lo... Vale, vale, he pillado la...
Con el micrófono cerrado, se dice.
He pillado, claro. ¿Y qué edad tenías cuando salió Superman? Porque seríais jovencillos, ¿no?
En el 77.
Yo 6 años.
¿6 años?
Yo... Yo 17.
Ah, bueno, ah, mira, en plena...
15.
En plena adolescencia.
15 años.
Y salió de repente Christopher Reeves con el pelillo aquel.
Sí.
Muy jovencillos, ¿eh? Yo no había nacido. No era ni un prototipo de esperma aún. No,
yo estaba no, en números rojos.
Tú también, tú no eras nada. Bueno. ¿Los estás echando? Ah. Pues no sé, pues...
No sé, a ver, volviendo a Superman, algún...
¡Fua! Mira, ¿sabéis algún chiste con Superman?
Sí, el hijo.
¿Dónde deja la ropa a Superman?
En el supermercado.
En superchera.
¿También?
Sí.
¿Y el hijo, Supermancito?
Claro.
Pues hasta aquí el espacio de cine.
Se acabó.
Vale, adiós.
Y no demasiado para ti solo.
¡Gol! ¡Del Barça!
¡Del Liverpool!
¡Del Barça!
¡Del Liverpool!
¡Del Liverpool!
¡Del Barça!
¡Del Barça!
¡Del Liverpool!
¿Qué ganó el Barça?
Y el Liverpool... En el último minuto.
Se juega, ¿no?
Se juega hoy, juega el Barça y el
Newcastle.
A las 9, ¿no?
Sí.
Sí, vale, vale.
Porra.
9:30.
5-0, 0-3 a favor del Barça.
No, 4-0 a favor del Newcastle.
Confío, pues sí que pega. 5-0 a favor del Newcastle.
Pues 2-0
bueno,
a favor.
Bueno, yo digo que el Barça gana. ¿Cuánto? 3-1.
7-0. Con gol en contra de David Yamal.
0-0. Barça
y David Yamal lesionado. Para toda jornada.
Aburrido. ¿Qué queda tú? Termina eso. Acaba tú eso. Acaba.
Una frase para acabar.
Se cierra.
Que digas una frase.
Una frase.
Claro. Lo más loco que se te ocurra, va.
Lo malo.
Si no, nos vamos de proa, camina, viento y tírate un pedo.
Venga.
Bueno, pues que tengáis un buen día y que lo paséis bien toda la semana.
Pues que pase toda la semana bien y que tenga una buena semana.
Pues bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy y el que se caiga, que se levante.